Avui tanquem temporada rebent el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública. Fins ara d'aquesta conselleria se n'havia dit la Conselleria de Governació. Però el gran canvi va arribar fa menys de 2 mesos amb el nou govern després dels mesos d'aplicació de l'article 155. Per primera vegada, les polítiques digitals agafaven prou rellevància com per tenir un departament propi. Al capdavant d'aquesta conselleria hi ha un home amb una llarga trajectòria al món empresarial i a l'administració pública en el terreny de les tecnologies de la informació, les telecomunicacions o la ciberseguretat. Avui passa pel Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio un conseller que té una idea molt clara. Catalunya serà digital o no serà?
Me han contado que Blas está preparando en casa una fiesta. Sé que irás esta noche y que podremos vernos tú y yo.
Bona nit, conseller, senyor Jordi Puigneró, què tal?
Molt bona nit.
Li ha sorprès que li posem aquesta música? No sé si l'ha descol·locat una mica.
No sé, no la conec.
Li dic, és la Fiesta del Blas dels Fórmula 5, que va ser la canció del verano de l'any 74, l'any que vostè va néixer, i des d'aleshores tot ha canviat una mica. Què pensa, per exemple, com ara veu nens d'ara amb el món de la tecnologia que estan a l'abast en comparació amb el seu món de nen, que segurament no estava llavors, ara sí, relacionat amb la tecnologia?
Doncs la veritat és que el món canvia molt de pressa i no sé, a vegades poso l'exemple de ma mare, no? Ma mare m'explicava que el seu poble, Balsareny, quan era petit, el dia que passava un cotxe, era el gran aconteixement del dia, no?
Sí.
I bé, diguéssim, això ja, el tema dels cotxes el tenim absolutament normalitzat, per dir-ho així, no? Segurament si comparés de quan jo era petit, un dels grans canvis que crec que els nois i noies d'avui en dia doncs tenen és que jo quan havia de fer un treball, havia d'agafar, a casa teníem l'Enciclopèdia Catalana, i la meva font de coneixement era l'enciclopèdia, sort de l'enciclopèdia que podia fer els treballs de l'escola.
La meva també, no hi havia Google, clar.
No hi havia Google, i per tant és una gran sort, avui els nanos tenen internet. Internet ha sigut el gran canvi, penso, si m'hagués de comparar, diguéssim, doncs el que va ser la meva infantesa amb el que per avui signifiquen els nanos d'avui tenir disposar d'internet. No en som conscients, però nosaltres no en teníem, i ha estat el gran canvi, crec, tecnològic d'aquesta era.
Vostè abans de la política ja treballava al món TIC. La passió per la tecnologia i la innovació li ve de petit. D'on li ve exactament? Ara és conseller TIC, podem dir, d'on li ve aquesta passió?
Doncs jo crec que em ve del meu pare. El meu pare és economista, però ell va treballar al Centre de Càlcul de Sabadell. I recordo que vaig ser, si no el primer, un dels primers nens de la classe que va tenir un ordinador. Recordo el Commodore 64. També el primer PC. Recordo que era un PC marca Olivetti. I, per tant, venien molts nens a casa a jugar a ordinador. I, bueno, suposo que allò em deuria influir. I també, doncs, a l'hora de fer treballs, perquè ja començàvem a fer els treballs doncs, amb l'ordinador. I suposo que allò em deuria marcar.
El nostre programa, com sap, parla d'emprenedors i de transformació digital. Realment estem vivint un canvi de generació. És comparable als grans canvis de la història de la humanitat i no en som conscients, conseller?
Hi ha una frase del Jorge Luis Borges que diu que les coses passen ara i no les entenem fins molts anys després. I bé, si ara analitzem i pensem doncs, la importància que van tenir, per exemple, doncs, la màquina de vapor, l'electricitat en la revolució industrial, no? I el que va significar la revolució industrial, ara diem, ostres, allò va ser un gran canvi de la societat. L'impacte de la indústria, la gent treballava al camp, allò va modelar, diguéssim, el país, van aparèixer les colònies tèxtils, tenim grans vestigis, diguéssim, d'aquella revolució, no? Doncs estic convençut que la revolució digital que estem visquent ara de la mateixa magnitud o més. El que passa encara no en som prou conscients de l'impacte que això tindrà. I segurament no ho sabrem fins d'aquí uns anys.
D'aquí uns anys, 50, 100 anys, m'imagino,
no? Jo crec que menys. Perquè va més de pressa tot ara.
El món canvia molt ràpid, aquí en parlem cada setmana els diumenges, i una frase que ha dit Jordi Puigneró molt. Catalunya serà digital o no serà? Què vol dir? Perquè nosaltres volem que sigui més digital com a programa. Què vol dir?
Aquesta és una frase que a Catalunya la fem servir molt per tot. És una frase del famós bisbe Torres i Bages que deia allò de Catalunya serà cristiana o no serà en una altra època, Això vol dir que hem d'aprofitar aquesta revolució digital. De la mateixa manera que ara entenem doncs, i posem en valor que Catalunya va fer la revolució industrial i vam ser capaços d'aprofitar-la, i això ens va posicionar a nivell de l'Estat en aquell moment doncs, com un territori capdavanter, si ara no aprofitem aquesta revolució digital amb el que això significa, doncs no pujarem el tren del progrés del segle XXI. I, per tant, per això dic que Catalunya serà digital o no serà. Si volem ser quelcom en el segle XXI, de fet, els països que van fer la revolució industrial van liderar les economies i els estats del benestar durant 100 anys. Per tant, no aprofitar-ho doncs seria perdre el temps del progrés.
Posi'm exemples reals. És a dir, tenim aquí ja la conselleria. Nosaltres en aquest programa vam parlar que es necessitaria una conselleria TIC a Catalunya. Ja la tenim. Pel ciutadà que ens està escoltant, els oients, quines tasques, quins objectius, em diria els 5 més importants que ja està fent, molt recent, la conselleria, molt nova, però quins són els 5 objectius bàsics?
Mira, si hagués de definir 5 objectius, diria que el primer objectiu seria pensar en les persones. I això vol dir apostar fortament per una ciutadania digital que estigui apoderada, formada en aquest àmbit digital, per tant, essencial la formació, i protegida. Aquest és un àmbit nou. Necessitem també, diguéssim, doncs, que de la mateixa manera que volem seguretat al carrer, doncs els ciutadans, quan naveguen per la xarxa, volen estar tranquils. El segon element seria segurament la cohesió territorial. Per tant, i per cohesionar territorialment el territori necessitem infraestructures digitals que arribin a tots els indrets de Catalunya. Això vol dir que la fibra òptica i la cobertura de telefonia mòbil doncs, permeti que hi hagi ciutadans amb igualtat d'oportunitats i no tinguem ciutadans de primera o de segona en funció d'on viuen. Per tant, una aposta molt forta per continuar enxarxant el país. El tercer seria, evidentment, he parlat de les persones, he parlat del territori, el govern i l'administració han de donar exemple. Per tant, també hauríem d'avançar cap a allò que en diem l'administració digital i, per tant, ser més eficients, més eficaços, més oberts, més digitals, en definitiva.
Més ràpids, també? I, també, que és una cosa que ens interessa als ciutadans.
Més eficients com a administració, sí. Està clar. Sí, sí. El quart seria tenir un país cibersegur. Avui en dia les nostres infraestructures del nostre estat del benestar es poden posar en risc i n'hem vist exemples com a la Gran Bretanya on els hospitals van deixar de funcionar una setmana per un ciberatac, per tant infraestructura bàsica de servei bàsic de país, per tant hem de tenir un país cibersegur. I el cinquè element seria el de la innovació digital com a motor de la nova economia. Al final hem de poder treballar perquè tenir feina és la principal política social que podem oferir als nostres ciutadans. I, per tant, la innovació digital serà fonamental en les noves formes de treball.
Per tant, formació, com deia cohesió territorial, fa poc ho ha explicat, no?, que arribarà la fibra òptica a 55 municipis del Bages, l'administració més digital, innovació digital. I, clar, ens preguntem com a ciutadans aquesta revolució digital amb robotització es pot carregar molts llocs de treball. No sé si ho comparteix.
Sí, però se'n crearan més. Tota revolució tecnològica ha fet, diguéssim, ha destruït llocs de treballs en alguns sectors, però la pròpia revolució n'ha creat més. O sigui, en el global del nombre final absolut de llocs de treball, doncs se n'han guanyat. El que passa és que, evidentment, el que veu el seu sector afectat està preocupat, perquè és evident doncs, que de la mateixa manera que quan va arribar el tractor va fer que molta gent del camp doncs hagués d'anar a treballar a les fàbriques perquè no hi havia feina al camp, perquè amb un tractor es feia la feina de no sé quantes persones, doncs ara està passant el mateix. La robotització, l'automatització, la digitalització està buidant les indústries perquè ho fan robots. Per tant, què hem de fer les persones? Hem de tenir feines que portin més valor i fer aquelles feines que no poden fer les màquines. I a més, la història ens demostra, l'experiència demostra que en totes les revolucions tecnològiques s'han creat al final més llocs de treball. El que hem de fer és que durant aquest procés, els costos de transició, doncs ningú es quedi enrere.
Posin dos exemples d'aquestes feines digitals, dues, que sortiran i que seran imprescindibles.
És que n'hi ha moltes, però A veure, avui en dia la programació, per exemple, programar qualsevol sistema és fonamental, eh? I per tant fan falta programadors.
I dones TIC programadores.
Aquest és un dels principals, en aquests moments, dèficits i és una de les principals polítiques que impulsarem també des de la conselleria, perquè és realment no podem, Catalunya no pot prescindir del 50% del talent de la seva societat. I les xifres que tenim en aquests moments del percentatge de dones en el sector TIC a Catalunya, i per tant és una de les coses que hem de millorar, se situa 10 punts per sota del que són els països europeus més avançats.
Uh-huh. El país top europeu digital, quin seria?
Bueno, per vostè? Per mi seria Estònia.
Estònia?
Però és veritat que també el Regne Unit, Anglaterra, van estar molt avançats. Però Estònia sobretot ha sigut un exemple i és un exemple del que és un país digital, aquests moments. Per tant, és una de les referències.
Deia en una entrevista que li llegia el senyor conseller cal comptar més amb les persones, i això vol dir, ara també ho deia, apoderar-les digitalment i tecnològicament, que no només votin un cop cada 4 anys, sinó que participi molt més de forma activa, passiva. Voldria saber, quan tindrem el vot digital? És un objectiu primordial?
Ho hauria de ser ja. O sigui, no s'entén que en el segle XXI encara no puguem votar, diguéssim, utilitzant el botó. És un tema també sobretot cultural. Aquí la tecnologia no és la culpable de que no el tinguem, sinó és més aviat el fet de que hem de generar la confiança de que el vot electrònic és tan o més segur que el vot amb urna. I en el moment que això ens ho creguem, la tecnologia no serà un impediment.
Alguna data em posarien aquest vot electrònic?
Jo espero que aquesta propera legislatura puguem... Perquè aquest és un procés, això. Això no ho farem d'un dia per l'altre. Hem de començar a fer-ho i que la gent vegi que votar electrònicament ja està passant en aquests moments en determinats tipus d'eleccions, i els partits polítics ja també ho estan practicant molt, però hem de començar a fer-ho en qualsevol tipus de procés electoral. La nostra intenció ara és, per exemple, començar a impulsar-ho en eleccions sindicals en el si de la Generalitat, eleccions a les cambres, i que a partir d'aquí anem agafant confiança, tots plegats, de que és una bona eina. Estònia, actualment, ja vota gairebé el 50% per vot electrònic. I és un dels països referents en aquest sentit. Per tant, hem d'avançar, hem de començar a fer-ho i que hi hagi algunes primeres eleccions on sigui possible fer-ho.
Per tant, li he de preguntar, m'imagino, segur que els oients i els ciutadans, és de dir, si podria... Imagines que hi ha un nou referèndum que es pogués votar digitalment.
Bueno, ojalà, perquè el problema no serà el vot electrònic. El problema serà que ens deixin fer un referèndum. Per tant, segur que si podem fer un referèndum i ens permet l'estat espanyol fer un referèndum com el que va fer Escòcia o com el que s'ha fet ara al Quebec, per tant, països democràticament avançats, doncs estic convençut que el vot electrònic no serà un impediment.
Per tant, si hi ha un referèndum, serà digital o no serà?
Si hi ha un referèndum, estic convençut que podrem, la població que vulgui, les persones que ho desitgin, podran fer-ho electrònicament.
Podran fer-ho electrònicament, eh? Això serà viable, eh?
Sí, sí.
Bé, esperem que passa en un futur. A banda de les polítiques digitals que comentàvem, la conselleria també ho és d'administració pública i acaba d'anunciar, això és bo, que hi haurà 30.000 places de treball públic.
Farta pública d'ocupació, sí.
Tenir bones competències digitals seran fonamental per optar a aquestes places. De quins llocs de feina estem parlant?
Bé, la Generalitat té de dir que porta molts anys sense convocar places per diferents efectes, per la crisi, pel 155, sí. etc. Les places que ara ofertarem en conjunt, més o menys, i dono xifres aproximades, estem parlant de que seran uns 5.000 tècnics i administratius, 15.000 docents i 10.000 sanitaris. Aquesta és l'oferta pública que ens hem compromès a convocar doncs, properament.
Competències digitals també seran fonamentals.
Sí. Serà un requisit. Aquest és un dels canvis que impulsarem, i és que creiem que avui en dia doncs, un treballador públic ha de poder acreditar, igual que han d'acreditar doncs, un nivell C o B de català en funció del lloc de treball, doncs també acreditin un cert nivell de competències digitals.
Parlem també del món empresarial, m'agradaria en aquesta entrevista. Les empreses estan fent feines de digitalització, les pimes sobretot, tenim moltes startups tecnològiques. Aquesta setmana es fa la festa del Barcelona Tech City, on hi ha joves que han passat per aquí de 26-27 anys que estan en empreses tecnològiques, que tenen rondes de finançament molt important. Com està ajudant també el govern? Hi ha empreses privades, bancs privats que ajuden a digitalitzar a les pimes i als autònoms i ajudar doncs, que puguin vendre no només aquí al mercat català, sinó a tot el món, no? Per exemple.
Primer, evidentment, tot el que fa referència a la formació i pedagogia en aquest sentit. Nosaltres tenim diferents programes de suport a les pimes pel que fa, diguéssim, a la formació, per tant, que primer coneguin doncs, quines són les oportunitats que dona apostar perquè tinguin, per exemple, una botiga online o perquè desenvolupin projectes digitals en el si de la seva empresa. Per tant, programes molt formatius i de foment de la cultura digital, per dir-ho així. Després també tenim programes, bueno, programes no, el que fem és que en el si de les diferents fires tecnològiques que tenim a Catalunya i que són molt importants, des del Mobile, Smart City Expo, l'IoT World Congress, etc. Doncs habilitem espais perquè les empreses, les petites i mitjanes empreses, doncs puguin mostrar-se al món. I per tant, un cost molt baix, doncs tenen l'oportunitat de tractar amb molts clients i això els dona oportunitats de negoci i els permet créixer. Aquestes són dos mesures concretes, com també, diguéssim, un conveni que tenim amb les cambres pel que fa, diguéssim, al suport a la digitalització. Entre altres mesures, diguéssim, doncs, que impulsem des del govern.
Hi ha una notícia, i bueno, hi ha notícies de que cada vegada empreses tecnològiques no paren d'apostar per Barcelona, per Catalunya, venen aquí. M'agradaria saber si des del govern, des de la conselleria, estan en contacte amb grans tecnològiques per seduir-les que vinguin aquí, per dir-li, si voleu oficines, us donem les millors oficines. És a dir, ens interessa a Catalunya que hi hagi llocs de treball per la gent, i les grans tecnològiques doncs són empreses que mouen molts diners. Esteu treballant perquè vinguin més, a part d'Amazon, que ja està invertint moltíssim, o altres,
No parem, No parem, i de fet els aparadors que signifiquen, com ha dit, el Mobile i també l'ecosistema tecnològic que s'està generant a Catalunya, per si sols ja atrauen empreses. El que estem fent és fer una aposta molt forta pel branding de la marca Catalunya i Barcelona com a hub digital al món, i està donant bons resultats. I a més això que fa és contradiu el que a vegades des de la capital d'Espanya s'intenta projectar, de que les empreses fugen de Catalunya. Doncs bé, és el contrari. La fuga d'empreses és cap a Catalunya. En l'àmbit tecnològic, ja li puc assegurar que no parem cada setmana de rebre notícies de noves empreses que s'instal·len o volen instal·lar-se a Catalunya.
Esperem que vinguin més. Vostè ha dit que Barcelona s'ha consolidat com a gran hub tecnològic europeu. Hem tocat sostre? O perquè encara no estem al número 1, hi ha altres ciutats europees. Què hem de fer per estar al número 1? Ens agradaria estar al número 1.
Bé, Barcelona no està al número 1, però està entre les top 5. També és veritat que el Financial Times, no fa gaire, deia que Catalunya era el territori del sud d'Europa on han les millors perspectives d'inversió estrangera pels propers anys, en l'àmbit tecnològic. La majoria d'indicadors en aquest sentit ens situen en aquests moments com un dels punts, ens situen al mapa del món com un dels indrets en l'àmbit digital i tecnològic referents. Per tant, estem en el bon camí. Evidentment, no som encara a Silicon Valley, però, escolta, qui sap si realment doncs, tocarem sostre el dia que superem, en aquest cas, doncs, en aquest territori d'Estats Units.
Li agradaria que Catalunya fos Valley? És a dir, que si semblés al Silicon Valley, tenim una secció al nostre programa que es diu Catalunya Valley.
Tot el que ajudi a crear ocupació al nostre país i, per tant, que aquesta revolució digital que estem visquent generi oportunitats per a les persones des de la perspectiva que tinguin feina i que, per tant, això acabi permetent crear oportunitats de creació d'empreses, que això en definitiva el que vol dir és generació de riquesa per Catalunya, doncs, evidentment, en un sector tan estratègic com aquest, que, per cert, aquest gener el sector TIC a Catalunya ha superat en ocupació el sector de l'automòbil, que era un dels sectors clàssics,
sí, que
sempre se'n parla, no?, del sector de l'automòbil a Catalunya, doncs el sector TIC a Catalunya, aquest gener, per primer cop ha superat el sector de l'automòbil. Per tant, escolta, ja estem parlant de paraules majors.
Per tant, podrem estar parlant d'aquí uns anys, potser, d'aquesta Catalunya Valley o d'alguna part d'aquesta innovació que ens agradaria. Per acabar, m'agradaria preguntar-li, a banda del seu perfil polític, hem parlat de TIC, Jordi Puigneró, m'han dit a vostè que és un gran amant del muntanyisme, un esport allunyat, de les pantalles, de les xarxes, dels mòbils, que segur que deu estar enganxat. Què em diria que ha après de la muntanya, senyor Puigneró?
Doncs he après a estimar el que és el medi ambient i aquest país magnífic que tenim, que és un país que en pocs quilòmetres doncs, tens muntanya, mar... I la muntanya, per mi, des de petit, doncs, també gràcies al meu pare, en aquest sentit, és un espai on m'hi sento molt, molt còmode, on desconnecto, on aprecies la natura, també l'esforç, perquè pujar un cim requereix un esforç i, per tant, res és gratuït en aquesta vida. I per tant, valorar tots aquests valors, tots aquests elements, doncs, quan tinc l'oportunitat intento practicar-los tot el que puc i escapar-me.
Algun cim que li quedi pendent, que li faria
doncs mira, sí, fins fa poc el cim que també tenia allò entre cella i cella era el Biciberri Nord, que ja l'he fet, el vaig fer ara fa un parell d'anys i ara se m'ha posat entre cella un cim que es diu el Pa de Sucre, que també està per allà a la vora del massís de Biciberris, i que em va fer gràcia el nom, i és un cim que no he fet, i senzillament perquè em va fer gràcia el Pa de Sucre. No, és tècnicament difícil, no és un cim dur, però tècnicament difícil.
Pa de Sucre, doncs aquestes vacances té temps de poder fer el Pa de Sucre. Bé, per acabar, Racó de Catalunya, sempre els nostres convidats que visiten el Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio, un lloc per desconnectar, per dir, no pensar en la feina, no pensar en el mòbil, en tot el tema TIC, un Racó de Catalunya, quin em diria?
Mira, m'agrada molt el Pallars Sobirà, però si hagués de ser més específic, diria qualsevol refugi de muntanya del Pirineu Català.
Molt bé. Doncs ens quedem amb diferents titulars que ha dit. Un interessant també sobre si tenim referèndum, tindríem ja un referèndum digital i altres titulars que ens deixa. Gràcies, conseller Jordi Puigneró, per visitar el Revolució i espero que parlem una altra vegada, un altre dia.
A vosaltres.
Gràcies.